Hola, bona tarda, gràcies per haver vingut, per la fidelitat que teniu en aquest cicle, que ara tanquem el trimestre amb el Jordi Sarsanedes. Tancarem la temporada amb dos poetes que sortiran a la llenda, amb la Montserrat Abelló i finalment amb el Rafael Pérez Estrada, que creiem que és un dels poetes andalusos més importants que hi ha actualment en la literatura castellana, que si doncs, la malaltia doncs, li permet, doncs podrà venir al mes de juny, que tancarem ja aquest cicle que ja va pel tercer any. Avui portem a Jordi Sarsanedes, que juntament amb el Josep Palau i Fabra són els dos noms més importants de la poesia catalana contemporània, i també sempre tenim com la sensació que són com d'una altra dimensió, que són com els clàssics, però que encara es poden tocar, que encara estan escrivint, que encara tenen l'obra oberta, però en canvi han quedat com una generació, la generació de l'Espiadur, que molts d'ells s'han doncs, anat desapareixent, però que els Sarsanedes i el Palau i Fabra doncs, es mantenen, i a tots dos han participat en aquest cicle. El Jordi Sarsanedes és un poeta i narrador de culte, no és d'aquests autors que quan publiquen les novel·les doncs, arriben a les llistes de bestsellers, sinó que són novel·listes i poetes que es van seguint, també contistes que van seguint-los, que tenen infinitat d'estudiosos i sobretot uns lectors fidels que, si no coneixeu algú de vosaltres, doncs espero que us sumeu amb aquesta secta de seguidors del Jordi Sarsanedes. La seva poesia vitalista i experimental ha buscat la introspecció a través del llenguatge, un llenguatge nítid, pur, d'un català molt elegant, i precisament amb aquest català de gran bellesa i amb una visió cosmopolita de la literatura, tota aquesta generació doncs està, sempre col·loquem aquests adjectius catalana, castellana, però aquests autors doncs sobrepassen el que és l'àmbit estricte per entrar en una categoria supranacional, com va dir Goethe, de la literatura. L'obra de Jordi Sarsanedes entrega tradició i modernitat tant amb els primers poemes datats a començaments de la dècada dels 40 com als contes que s'inicien el 1947, publicar els primers llibres de poesia del 45 i els primers contes del 47. Sarsanedes ha afirmat que mai ha volgut obrir botiga de poeta, intentant, tal com destaca Alex Brock, oferir una manifestació de la seva experiència personal interior. La influència en el francès dintre d'aquestes corrents que hem dit lluites és ben destacable, sempre des de l'originalitat de buscar una obra pròpia. El nou, edició 62, va reunir la seva obra poètica amb el volum Fins a un cert punt poesia. L'any 1994 se li va donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i fa pocs mesos, el 1999, Proua va publicar el seu últim llibre, Cor meu al món, que és un llibre que us recomano i del qual Jordi llegirà poemes, a part d'uns inèdits que també em va prometre que llegiria, i després farà un repart de la seva poesia anterior, d'aquesta que va reunir el volum d'obra completa d'edició 62. Dintre de l'obra narrativa, doncs El balcó, Mites, El martell, són llibres que també són llibres d'aquells que guardes amb la llibreria i d'aquells llibres que si perds doncs sempre els recordes. Deixo aquí la introducció, us deixo amb les paraules de Jordi Sarsanedes. Com sempre fem un recital que no superarà l'hora, i Jordi Sarsanedes.
Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies a l'amic Castillo. Estic content de ser aquí amb vosaltres i de tenir l'ocasió de presentar-vos una mica de coses d'aquestes que he anat fent en aquests temps. En primer lloc, aquest llibre, per mi, considerant que sóc un home de producció escassa, és un llibre recentíssim, té 3 o 4 mesos, això és una cosa per mi molt recent. Un llibre que porta el títol Cor meu al món. No és un llibre deliberat, aquest títol mateix de Cor meu al món li ve d'un dels poemes que hi ha inclosos, i la resta són altres poemes. No és un llibre deliberat, és un llibre amb el qual he anat responent en moments diversos, a sol·licitacions diverses, a provocacions diverses de la vida. Aleshores, si us sembla bé, començaré precisament llegint-vos, proposant-vos aquest poema, que no és el primer del llibre i que porta el títol Cor meu al món. Voldria mirar més fort, lligar aquests arbres, aquells arbres que fugen al cel, les ones, més fort. Lligar-me amb la llum i les pedres, l'enorme pedra de la llum. Res no em mira prou, però. Mira i no em veu. I què es desfibra? El món o jo? Mirall? Llindar de comiat. Potser somriure. Despreniment, desistiment. La mà que diu adéu, que prem i amolla. La gràcia d'un dia clar, certa, punyent, però pàl·lida, sense remei. Se'm queda enrere, a baix i enrere. Cor meu, el món, no puc vestir-te de mirades. Jo sóc això que miro i se m'escapa. Aleshores, el primer poema del llibre, que és un poema, doncs, de despertar i de tampa en el despertar. Un poema titulat El pic de fum. Somio jardins i fulles. L'airet somio, em desperta i torna a despertar-me al punt més dolç de l'ombra, amb el pic de fum d'un foc de jardiner. Tot el soroll del món, sermons i calaixeres, tot crema molt, molt lluny, enlloc potser o mai. Rere la faramalla de les flames triomfa la tendresa de les cendres. Amanyago un rastre de tavió. M'hi endormisco en el somni. Trobaria, potser, si el volia, si el buscava, un granet d'or dins el gresol? L'aire em desperta, somio, i torna a despertar-me. Però no hi ha gresol, només el pic de fum que m'ha escardat el somni. Aleshores, un altre poema. Un poema escrit de cara al mar i pensant en el mar. Almadrava. Les almadraves, l'indret on es feia, on es fa la cacera de les tonines, eh? Almadrava. Aquesta negació, la muralla profunda, no la veus si et fereix. Germació tumultuosa, tot un poble armat de llum. La llum es trenca vidre damunt la pell i els músculs de vades poderosos. Tant de vida de sobte rebullint, llum cega, encabritada, reguitnant. Rebutja i torna a rebutjar la nit imperiosa que la ferra. Diu un crit i tot és crit. I després és silenci, molt pur, molt dur, com abans fins i tot de qualsevol silenci. La sang t'acaba als dits del mar, el braç, la galta. La sang embruta la sal tan blanca i després una mà renta l'altra. El mar s'ho perdona tot. La teva, la meva mort. Un oblit gris perfecte. Aleshores. Un petit poema que porta el títol de La setena porta. No sé si em permeto recordar que una ciutat amb set portes era la ciutat de Tebes, la ciutat d'Antígona. Al fons dolorós de l'oblit, o dins la memòria infrangible, el feix opac de la nit i el combat antiquíssim, l'esglai del joc i el silenci de torres i cavalls, negre contra negre. La nit acull el club de sang darrer del capità romput a la setena porta. Un galop invisible esborra ferides i abraçada. Tu, jo, aparta la cortina i després l'altra, et sents més i més nu, puny, ventre i espasa, avances cap al mirall de la setena porta. Aleshores passem, si voleu, a un poema de to bastant diferent. Un cartó de qui sap quina mena de jacquard. Cap pianola, però, no llegiria aquest missatge de velles fantasmes en formació, de tantes minúscules ales, per joc potser o no, disfressades de mort. L'altra cara, bé cal que hi hagi una altra cara, és la dolcesa del temps que fa, el ritme de les hores, la llum del sol gira voltant al peu dels arbres, les petjades pel camí olorós, la cintura d'aquella noia que travessa el carrer, l'anar fent dels dies feiners i el vermell de les festes, la mort i tot, si voleu, però madurada passa a passa. I també ets tu que em mires amb tots els cels del món dins la mirada, amb tots els estuaris llargs i amplíssims, daurats i rosa. Una cara i l'altra, de què són la cara i la creu? La creu i la cara, de què? Faula. Em passa tot sovint. Tanco una mà i mai més ja no l'obro. Després, si cal, és clar que cal, una altra és la que obro. Cada mà oberta, si la miro, no em deixa veure totes les mans tancades. Darrere els meus palmells buits, disponibles, miro com creix a cada instant, encara, l'arbre tofut d'aquestes mans tancades. A vegades, a uns clucs, jo que m'hi acosto. En un capvespre clar, a trenc de dia, i sec sota la calma del fullatge. A vegades, no sempre, cada fulla, una per una totes en abrusament de fressa, allibera un ocell o ve un insecte. Jo miro feliç com volen i es dispersen, i ha tornat al silenci. O bé, no ho sé segur, cal que m'hi fixi, algun es queda a l'arbre i salta apaivagat d'un ram a l'altre. Ara es fa veure aquest, un altre d'aquests, per exemple. Nocturn. Vinc del carrer, pujo l'escala, tanco el balcó, encenc el llum, obro el balcó, apago el llum. Per què borden sempre tots aquests gossos i callen d'un a un fins al darrer lladruc, ara de cop submís? La nit m'acull engalanada d'aigües i desplega la platja tan llarga de la son, amb cavalls negres que pengen l'espitlleig de la sorra mullada. La nit és àmbit, triedre, silenci. Ep, tu! La veu d'estany em crida, somorta des del cap del carrer, i el fanalet que de què que s'apaga. L'arbre i el vent me'l prenen i me'l tornen entre feixos de fosca. L'estany, el peltre, el zenc, una plata velada, rogallosa, aquest rogall d'antiga sang, cristalls, carbó. Cada onada renilla i flameja crineres. Jo faig el sort, o bé sóc la nosa d'estopa a la gola del vent, el rogall de la plata. No fos per mi, tanco el balcó, encenc el llum. Acabem, potser, d'aquest llibret, acabem l'últim poema que hi ha, que es titula Vent amb paraules, i que porta com epígraf un refrany. Un refrany, val a dir, un refrany que vaig trobar en un racó de llibre, no l'havia sentit dir mai, però es veu que existeix. Quan passa el vent per la flauta, cal que es belluguin els dits. Ara ve que el cel sospira, tau-tau s'anima, tau-tau, xano-xano després, xano-xano com bufega, bufa, xiula, bufa, xiscla, s'encresta a lloure, les canyes com s'ageuen, i aquella s'ha trencat de tant pentinar núvols, udols ben blancs, del tot, udols del tot ben blaus, urpejats, el vent amb innombrables finíssims peus de sorra, xiula i xerricla, xiscla i carrisqueja, o sense peus, la panxa de la serp feta d'aire adreçat a l'aire. Ara jo poso els cinc sentits als traus del vent, cinc dits per fer-ne melodia, sentit, memòria d'aquest vent que passa i bufa i xiula com espases. Té, ja m'he tallat, i un fil de sang de la punta del dit com un cabell s'allarga, fuig i s'esbulla. La meva sang és vent i tots els arbres canten. Bé, una part d'aquest llibret. Aleshores potser saber d'on venia, oi, tot això, perquè això és la producció de d'uns quants anys, d'uns quants anys, d'uns quants anys de no escriure gaire, és claríssim, no? Abans hi havia hagut, doncs, aquest llibre més gruixut. Podem veure, potser, alguna cosa de les que hi ha per aquí. Per exemple, del recull de postals d'Itàlia. Recorda uns anys d'estar a Itàlia, d'un cert coneixement, d'una certa afecció amb Itàlia. Per exemple, aquest vent a Florència. Alexandre Filippetti, dit Sandro Botticelli, però fa molts anys, moltes esquerdes a les parets, als cels, molts pètals del ponent caigut rere els turons i l'Arno, o bé vents empenyent contra les torres el rúfol front dels núvols. I és com si contés una altra història. Grans, pàl·lides roselles tremoloses, retudes, ajaçades per un vent d'ossos. I ara, mentre al Lungarno degli Archibusieri, una noia amb ulls de porcellana ofereix el color més recent a sòlids baies, baixant per via de Tornabuoni, i a qualsevol silenci sentim els cascavells, cascalls del vent del nord. El fred torna amb la posta, i al convent de Sant Marc, Alexandre Filippetti escolta Fra Gerolamo. I, per exemple, podria ser aquesta altra de tipus. La barca de la sorra és una estampa, diguem, milanesa, Milà, una ciutat de canals que ha anat perdent, però